a les 10 del matí. Parlem amb en Joan Cal. Molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
En Joan Cal és director executiu del diari Segre, també és, òbviament, davant de tot, periodista i també escriptor.
Sí.
I, de fet, ens va presentar un llibre que acaba de sortir al mercat, que es diu Operación Bucéfalo, i que molta gent dirà que aquesta temàtica li sona, perquè
sí.
Estem parlant de narcotràfic, una matèria que al món audiovisual cada dia en parlem més, gràcies a sèries com Narcos, per exemple.
O com Fariña.
O com Fariña, que és on tenem, que és el tema literari, també, que potser té més reminiscències a la ment de la gent. I d'això tracta el llibre. Parlem de l'època del final dels 80-90, narcotràfic, a Galícia... Però amb la diferència, em deia ell, que Fariña és un treball documental
sí.
I això és un treball novel·lístic.
De creació literària.
De creació literària.
Sí.
Però ens situem allí, no?
Sí, sí, és la mateixa època, la mateixa gent. En el cas d'Operación Bucéfalo, amb els noms canviats, perquè a mi m'interessa més explicar històries que no pas explicar, diguem, biografies o documents concrets, perquè no és tant intentar explicar la vida de determinats narcotraficants, sinó sobretot de fer un retrat d'una època determinada de la Galícia de finals del 80, que a més en el llibre intento, això els lectors han de dir-ho, però jo intento que sigui això, com una mena de paisatge, com una mena de panoràmica, com una mena de visió general de com un país es converteix, passa, no? del contraband al narco, però sempre des d'una certa desafecció de l'Estat, és a dir, amb una distància molt gran de les institucions de l'Estat, de la hisenda pública, de tot allò que seria que es pot considerar en una societat moderna allò que és comú al conjunt dels ciutadans. En el cas d'aquell país, en aquell moment, això no està passant. La gent entén que, bueno, que fer contraband és una tasca absolutament honorable i no fa mal a ningú, perquè fa mal a l'Estat, que no és de ningú.
No sé si veu, en Joan Cal, similituds entre la Colòmbia d'aquella època i la Galícia d'aquella època, perquè coincideixen també en el mateix moment.
Bueno, més que similituds, connexions. Hi ha moltíssimes connexions. I jo intento establir, des de la ficció, òbviament, una ficció, un pas més en aquesta connexió, que és la relació entre el narco i la guerrilla, que en el cas de Colòmbia és molt clara, és a dir, en el cas de Colòmbia està documentat que el narco ha sostingut una certa guerrilla, no tota, vull dir, tampoc no estem dient que tota la guerrilla estigui involucrada en l'activitat del narco, però sí que hi va haver una àmplia activitat guerrillera vinculada al narco, i en canvi l'activitat guerrillera o terrorista, o com li vulguem dir, a Galícia és molt minoritària, en realitat en la història és molt petita, però en la meva ficció pues, agafa una mica més de dimensió, perquè el narco intenta construir el seu propi braç armat a través d'aquesta guerrilla incipient que es comença a muntar en la Galícia dels 80, que és l'exèrcit guerrillero, bueno, una mica tota la, diguem, la gent més radical de l'entorn independentista del bloc nacionalista gallec. No?
Això va passar de veritat o és absolutament ficció?
No, el que explico a la novel·la és absolutament ficció.
Però tens...
Però tot està basat en hechos reales, diguem. O sigui, sí que hi va haver gent que fins i tot... Allò és un moment de guevarisme, no? És un moment en el que el Che mor a Colòmbia, oi, a Bolívia, i que, bueno, hi ha gent que té el somni de construir des de l'interior de la Ribeira del Sil construir una república popular a Galícia, i per tant se'n van pues, amb una escopeta comprada amb una subhasta i amb un naranjero i amb un no sé què, se'n van allà i, bueno, i professors d'institut, no estem parlant, i això està documentat als diaris, i hi ha gent que, pues, que comença una guerrilla incipient, i jo el que faig a la novel·la és això, convertir-ho en algo una mica més de volada a través d'una relació entre narco i guerrilla que no va existir mai, almenys que jo tingui constància, però que com a ucronia, per contar una història en la que hi havia pues, una gent d'esquerres que tenia una visió ideal del seu país, que el volia alliberat, que tenia una visió d'una dominació imperial o d'una dominació colonial sobre Galícia per part d'Espanya, i l'altra gent, que bàsicament el que volia era guanyar molts diners, doncs establir un vincle, una mena de vincle estrany, que fa que bueno, puguem tenir aquesta panoràmica més arrodonida. No?
I per què Operación Bucéfalo?
Això té la seva gràcia. Jo recordo, devia ser potser l'any, pues, no sé, pues en 80, en plena, o 81 o 82, en plena campanya de la, del, després de l'operació Nécora contra el narco, bueno, contra el contraband, perquè en aquell moment era més contraband de tabaco encara que no pas narco, a Galícia. Jo acostumava, a mi m'agrada molt visitar els ports i bueno, fer fotos de barcos i tal, i a Vigo, en l'estació marítima de Vigo, al costat d'on paren, d'on atraquen els grans transatlàntics, hi havia la zona on el Servei de Vigilància Aduanera, Hisenda, anava guardant els barcos que incautava del contraband. I en una d'aquestes visites vaig veure pues, un barco de guerra immens, uns 80 metres de llarg, una cosa impressionant, i que es deia Bucéfalo, i que era una antiga torpedera de la marina alemana que, saltant d'aquí cap allà, va acabar en mans dels contrabandistes gallecs i la feien servir com a llançadera des del barco on els, diguem, els grans transportistes de tabac fora d'aigües territorials distribuïen les caixes, doncs aquest l'agafava i les transportava cap a l'interior de la ria on després les planejadores ho acabaven portant a les platges. I em va impressionar, no? Em va impressionar per les dimensions del barco, per lo mariner, per lo bonic que era, i a més pel nom, no? Un nom tan mític com el cavall d'Alexandre Magno. Doncs em va semblar doncs, que mereixia el nom d'una novel·la. I allò vaig pensar, això algun dia serà el títol d'una novel·la. I bueno, li devia.
Home, és un exemple del poder que tenien aquests narcos en aquella època. Si són capaços de comprar un vaixell d'aquest calibre, vol dir que quartos mouen.
Sí, molts, molts. Vull dir, es van arribar a moure. Jo crec que encara mouen, eh? I jo crec que hi deu d'haver una connexió, perquè no és casual que si Tomiñanco estigués en llibertat provisional o estigués a la presó d'Algeciras i que una de les principals activitats contrabandistes siguin la zona d'Algeciras i de Gibraltar i tal. Vull dir, alguna cosa hi deu d'haver de relació entre una i l'altra. Però, clar, aquesta gent podia fletar barcos a Panamà, movia calés arreu del món. Clar, una sola operació de descàrrega de cocaïna, per exemple, eren centenars de milions de pessetes. És a dir, el tabaco ja era important, però el tabaco requeria grans volums i tal. La cocaïna en un fardo de 100 quilos hi havia una barbaritat de diners. Cada operació eren moltíssims diners. L'únic problema era el risc que hi havia amb els socis colombians, no? Perquè els socis colombians no passaven una, no? I si perdies una càrrega, algú acabava patint les conseqüències.
Una corbata colombiana, que es diu, no?
Sí, no, la veritat és que, a més, bueno, alguna cosa que s'explica a la sèrie Fariña i que està documentat als llibres, era que perquè els gallecs en realitat no eren narcos en el sentit de que ells produïssin, com en el cas dels colombians, que produïen la droga i després la transportaven. Ells eren només transportistes. Agafaven la droga al mig de l'Atlàntic i el portaven a les costes de Galícia i des d'allí a tota Europa. I havien de deixar, com a penyora, un familiar en terra colombiana, per si l'operació no anava bé, ja se sabia què passava amb aquella persona.
Déu-n'hi-do. Clar, diguéssim que has tingut interès per Galícia, perquè hi ha un fet que jo desconeixia i que de fet parlàvem amb la Míriam fora, que desconeixíem, que tu ets nascut a Pontevedra.
Sí, jo sóc gallec. Sí, clar.
Qui ho diria?
No
ho dic perquè perquè
no, és difícil.
Ets una persona que
diguem, trets racials no.
No ho dic perquè justament és una persona que està molt, molt arrelada a Lleida, clar, sí. Òbviament.
I... Bueno, uno es de donde pase, no de donde nace, ¿no?
Què m'has de dir? No? Sí. Però sí, suposo que això també t'ha fet que tinguis interès en explicar això que va patir aquest poble, no?
Bueno, jo sobretot, diguem que el meu interès és la curiositat. I evidentment tenia una història a explicar, pues, una mica per experiència vital, però com la tinc per explicar la meva experiència com a universitari a Madrid, per exemple, no? O com la tinc per explicar la meva vida a Lleida i a Catalunya. Vull dir, hi ha coses que passen al nostre voltant que ens desperten l'interès, la curiositat, la inquietud, i l'expliquem a la gent, doncs, tant com a periodistes com a autors de ficció, perquè ens interessa allò que passa al nostre voltant, tenim curiositat, sentim el desig de compartir amb els altres allò que veiem, no? I bueno, això és el que ho ha fet. El fet de ser gallec o no, home, segur que té la seva importància, però jo crec que sobretot ho té perquè vam ser testimonis, la gent de la meva generació, no? La gent que ara tenim 60 i pico, doncs vam tenir l'oportunitat de viure doncs, pues, això, una edat impressionable, pues, als 20 i pico anys, fins i tot la destrucció d'una generació de joves, no? És a dir, jo he vist gent més jove que jo absolutament enganxada a la droga com a conseqüència de lo fàcil que era la seva distribució, de lo a l'abast que estava de tothom en una època determinada, entre l'any, jo què sé, pues, posem 80 i 90, per exemple, tota la dècada dels 80, la disponibilitat de la cocaïna a les Ries Baixes, a Galícia, era una cosa brutal. I va haver centenars, per no dir milers, de nois de pobles petits, de la pròpia ciutat de Pontevedra, òbviament, que van quedar enganxats perquè moltes vegades una feina de manyac se pagava amb un gram de cocaïna. I era terrible. Vull dir, la veritat és que tu feies un transport per algú, no ho dic per mi, però algú feia un transport d'una cosa i se li preguntaven què volia cobrar, no? I podia cobrar en coca, perquè circulava tant com els calés. I això va condicionar tota una generació. I fins al punt de que jo he vist amb persones molt properes, amb familiars, amb amics, autèntiques tragèdies, no? És a dir, l'efecte de l'addicció en la violència familiar, per exemple, no? La violència dels fills contra els pares, coses que jo no m'havia imaginat mai i que de sobte doncs el tenies a la porta del costat de casa teva, no? Això és molt dur viure coses així, i això t'impressiona i intentes aprofundir en per què han passat determinades coses. Tampoc no és una novel·la de dramàtica i de reflexió sobre això, però tot aquest context i el per què passa i per què l'Estat queda tan lluny, no? Perquè, ostres, resulta que l'Estat, l'administració, estava tan lluny de la gent de Galícia que la gent no la sentia seva, no? És a dir, era algo que, bueno, venia a cobrar-te els impostos i res més.
El caldo de cultiu d'aquella època, estem en principis dels 80, quan a la resta d'Espanya, doncs, l'autonomisme s'està forjant, també a Galícia, i té alguna cosa a veure tot plegat? Dic, això anys abans hagués passat igual?
Bueno, jo crec que l'autonomia de Galícia, i sé que és molt bèstia dir-ho així, però espero que ningú es prengui una querella per lo que diré ara, se construeix sota el patrocini del narco. És a dir, el president de la Junta de Galícia, Gerardo Fernández Albor, després de l'operació Nécora, fugen els principals contrabandistes, narcos no, encara, contrabandistes de tabac, se'n van, s'exilien a Portugal, el president de la Junta se'n va a veure'ls, a demanar-los que tornin, i està documentat i demostrat, se querelli qui se querelli i segrestin o no segrestin el llibre Fariña, que molts alcaldes, molts diputats i gent important, diguem, de l'Aliança Popular de llavors, i segurament d'altres partits, però almenys de l'Aliança Popular, sense cap mena de dubte, estaven pagats, reclutats i controlats per Pablo Bioque, que era el secretari de la Cambra de Comerç de Vilagarcía de Arousa i el gran manipulador, el gran hacedor, diguem, de tot el moviment del narco de la Ría de Arousa, que era el potent i el poderós, no?
Això deu passar ara, també?
Jo crec que menys. Jo crec que queden, o sigui, realment se va fer una escapçada molt potent. Hi ha personatges com Bioque que són morts, per exemple, i d'altres, pues, estan a la presó o s'han passat molts anys a la presó. I, per tant, tot això ha quedat molt desfet. Però encara queda gent i encara se fan operacions, encara hi ha descàrregues, I se'n parla molt menys perquè no està tan de moda i perquè se'n parla molt més del sud, no?, del que està passant a Algeciras, del que està passant a la línia. Però en el cas de Galícia encara hi ha descàrregues, és a dir, els antics companys de Sito Miñanco continuen treballant en les planejadores i portant coca dels càrtels colombians a Galícia.
Bé, les sospites d'amistats del president de Galícia hi són, han sortit als mitjans, no diem cap,
bueno,
pas cap cosa nova.
És a dir, la foto de Feijóo al barco de Marcial Dorado està documentada i ha aparegut als diaris. I ha aparegut quan algú de l'entorn del Marcial Dorado, se suposa, la va filtrar en un determinat diari de Madrid perquè es veiés, no? Jo crec que hi ha moltes més fotos com aquesta que segurament poden anar sortint, perquè, a més, tothom sabia que Dorado freqüentava gent amb una certa projecció política, tenia amistats, era una persona amb una certa vocació de cultura, era col·leccionista d'art i tal, era una persona que tenia, diguem, una... era autodidacta, però tenia molta afició per la cultura i tal, i tenia una bona relació en determinats àmbits de la política, i era una persona, diguem, molt apreciada, no? I aquest apreci no era tan famós ni tan carismàtic com el Sito Miñanco, però segurament era tan poderós o més, no? I era una persona, i era, és, no? Perquè encara que sembla que està a la presó o estava no fa gaire, doncs era una persona que tenia una rellevància pública potent, no? I a més les seves activitats són perfectament conegudes.
Coses de la vida. El senyor Alberto Núñez Feijóo, que just estem parlant d'ell, d'aquí res pot ser candidat a la presidència.
Bueno, que no li acabi passant, que no li acabin trobant algun paper com el de la Cifuentes, diguéssim, no?
Bé, veurem què passa. Sí, però jo voldria saber sobre Operació Bucéfalo, si hi ha algun heroi a poder seguir, com a totes les novel·les, algun personatge que destaqui sobre els altres.
Bueno,
l'antiheroi, en
tot sí,
cas.
Jo crec que és un heroi una mica, bueno, és el personatge, jo li dic Tucho Curràs, que és un personatge de narco, però que té una sèrie de valors, que té una sèrie de coses. Bueno, hi va haver un cert mite al voltant de la figura de Sito Miñanco, que al final és el personatge que jo retrato, no? Hi va haver un cert mite, fins i tot grups musicals de punk als anys 90 feien cançons allò de Sito Miñanco preso político, no? Tenia una certa aureola, tenia una certa, no?, una certa importància com a personatge, era un personatge molt popular.
Un Pablo Escobar a la gallega.
A la gallega, sí, sí, sí. I a més amb l'avantatge que ell no matava gent, no? I a més era molt entranyable. Al seu poble a ningú li faltava de res. Vull dir, la novel·la, crec que amb això no faig spoiler, si és la primera línia de la novel·la, la novel·la comença dient Tucho Curràs era un déu a Cambados, no? I és veritat, era Dios en Cambados. És a dir, era una persona que en el seu barri, en un barri pescador, que llavors patia molt com a conseqüència de les quotes pesqueres i de les polítiques comunitàries, doncs ell bueno, pues ajudava a tothom que s'havia quedat sense feina o que havia tal, pues ell sempre tenia una ajuda, fins i tot per les mares de la droga, per les mares de fills amb problemes de drogadicció, ell feia aportacions i era l'única persona contra la que aquelles mares mai se manifestaven.
Curiositats de la vida. Aquest llibre que podem trobar a l'Editorial Millennium, podem trobar a totes les llibreries ja, que el podem trobar, és una cosa que habitualment no es comenta, però val la pena aguantar, 15 euros. Dic perquè és un llibre que relativament és econòmic.
Sí, sí, sí. No, és com dues sessions de cine, no? Sí. I jo crec que dura més que dos dies. No?
Home, sí. Bé, depèn de l'avidesa del lector, però vaja, 15 euros està molt bé, un bon preu. Operació Bucéfalo, Editorial Millennium, el podeu trobar a totes les llibreries. Joan Cal, no hem parlat de l'actualitat de Lleida, però no sé si jo està molt moguda aquests dies. Tenim un any molt dur, eh?
Bueno, tenim un any interessant. D'aquí a les eleccions de maig hi haurà, no?, molta tela per cortar. A mi em sembla que hi ha moltes coses interessants que poden passar. Jo crec que, a més, la situació política, bueno, com que crec que empitjorar serà difícil, tendirà a millorar a nivell català, per exemple, i a nivell espanyol, segur, i la distensió que generarà el canvi de govern, només pel fet del canvi de govern, només pel fet de que sigui un altre president i un altre govern, en el que, a més, penso que hi ha peces força interessants, força atractives, no?, com a, per exemple, la presència de tantes dones, la presència de dones amb un nivell de qualificació acadèmic i professional extraordinari. Jo crec que hi ha coses molt atractives en el nou govern que trencaran una mica aquesta sensació de continuïtat avorrida, no?, que tan típica era de Rajoy. I bueno, només aquesta certa empenta d'entusiasme ja ajudarà en alguna cosa, i la situació a Catalunya jo crec que també. Vull dir que en quan el govern es posi a governar, que bueno, jo avui mateix segur que ja deu haver alguna cosa al Diari Oficial que ja tingui a veure amb la vida quotidiana dels ciutadans, doncs tot tendirà a millorar. I a nivell local, doncs tenim, doncs mira, una mica menys d'un any per veure què passa, no?
Veurem què passa, perquè de rumors n'hi ha molts, però calen confirmacions. Veurem Exacte. Què és el que succeeix. Que vagi molt bé i fins la propera. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies.
Són les 10.